tarda i benvinguts a la conferència d'avui. Avui tenim que ens acompanya Xavier Pujol, que segur que la majoria de tots vostès el coneixen perquè fa molts anys que tenim la sort que és col·laborador dels amics del Liceu. Però per si hi ha algun soci nou, doncs els diré que Xavier Pujol és llicenciat en Història de l'Art i és actualment crític de la revista digital Òpera Online. Ho ha estat també del País des de l'any 1988 fins al 2017. Ha estat professor de l'Institut Verdaguer de Barcelona i cap del Servei Educatiu del Gran Teatre del Liceu des de l'any 97 fins al 2007, del qual servei en fou creador durant la reconstrucció i va impulsar espectacles que avui dia segueixen encara dins de la programació del petit Liceu amb gran èxit. És coautor del llibre Wagner i el Liceu, juntament amb Joan Matabosc i Alfonsina Genés. I, com he dit al principi, col·labora tant en el cicle de conferències, com és el cas d'avui, com també en el llibre de temporada d'Amics del Liceu, des de la temporada del 93-94, que, si no m'equivoco, l'any que ve haurà de fer 25 anys que col·labores amb nosaltres, no?
L'any que ve, sí, esclar.
La temporada que ve, que haurem de celebrar-ho d'alguna manera.
D'alguna manera, d'acord. Molt bé,
molt bé, doncs,
ara no n'era conscient.
Els deixo doncs amb ell i jo me'n vaig de públic, que és on s'aprèn.
Molt bé.
Fins ara.
Som-hi, doncs. Aquesta senyora que cantava tan bé mentre ens esperàvem començar no té res a veure amb el que s'escoltarem avui i amb el que hem de parlar avui, però bueno, és una cançó bonica. Era Do I Love You, de Cole Porter, cantada per Ella Fitzgerald. L'any 1993, fa 25 anys justos, l'Acadèmia de Hollywood va donar l'Òscar al... no em sentiran. Va concedir l'Òscar al millor actor a Tom Hanks per el seu treball a la pel·lícula Filadèlfia. És molt important, va ser molt important perquè l'any 93 eren els anys, aquells anys a principis dels 90 eren els anys més virulents de la sida, era aquella època en què no se sabia ben bé què era i què no era i qui la tenia i qui no la tenia i com es transmetia i què passava. I llavors va ser tot aquell embolic i aquella l'estigmatització de l'enfermetat, de la malaltia, que si era dels homosexuals, que si venia de les relacions homosexuals, i tot això va culpabilitzar a tota aquesta gent. I aquesta pel·lícula va ser, Hollywood no ho sol ser, valent, però aquesta pel·lícula va ser molt valenta perquè va enfrontar la gent amb un problema que si el voleu, i si no el voleu, no el voleu, però el teniu aquí, no ho tindreu més remei que enfrontar-vos-hi perquè us trobareu això a les vostres ciutats, entre els vostres amics, potser a les vostres famílies. I aquesta pel·lícula va obrir els ulls a molta gent. Però bueno, això és un tema secundari. Explico per què Filadèlfia va ser una pel·lícula important. Bé, a la pel·lícula Filadèlfia, Tom Hanks fa el paper d'un jove advocat d'èxit, famós, que guanya molts diners, que un dia descobreix que té la sida. I l'acomiaden de la feina, i ell es rebel·la contra això i decideix posar un pleit contra l'empresa que l'ha acomiadat per discriminació. L'empresa diu que no, que l'han acomiadat perquè no treballava bé. Ell diu no, m'heu acomiadat perquè sóc homosexual i tinc la sida. I ell posa un pleit, hi ha un altre advocat que és un que l'ajuda en el pleit, que ell el contracta perquè ja veu que ell no podrà dur el judici perquè està malalt, que és en Denzel Washington, que agafa allò una mica contracor. Ell tampoc no li agrada tot això. Bueno, és igual, ja està, no explico res més. Arriba un moment quan ell ja, en Tom Hanks, assumeix que morirà, que no arribarà viu al final del judici, i té aquella nit té una sessió amb el seu advocat per preparar la sessió de l'endemà. Llavors ve aquesta escena, que és, i ara veuran com lliga tot això, amb el tema que ens ocupa. Aquesta escena.
Possible que no arribi al final d'aquest judici.
Hauríem de tancar els llums. Els llums? Que si no, no veurem. És una escena fosca. Ah, ja està, ja està. Ella acaba de dir, em sembla que no arribaré al final d'aquest judici.
Sí, ja ho he pensat. He deixat del meu testament alguns diners a societats benèfiques. En Miguel necessitarà un bon advocat, ja sé que no és el teu tema. Conec un bon testamentari. Gràcies. No es mereixen. Em pots descriure les circumstàncies en les quals vas entrar a l'empresa Wyon, Wheeler, Hellerman, Tedlow i Brown? Et molesta aquesta música? T'agrada l'òpera? Sincerament, no és el meu fort, l'òpera, Andrew. Oh. És la meva ària preferida. És la Maria Callas. És d'Andrea Chenier. Umberto Giordano. Aquesta és la Madeleine. Explica com durant la Revolució Francesa, el populatxo va calar foc a casa seva. I la seva mare va morir, salvant-la ella. Escolta, el lloc que em va bressolar ara està en flames. Sents la seva veu? Notes la pena a la seva veu? La notes, Joe? Ara entra la corda i tot canvia. La música s'omple d'esperança. I tornarà a canviar, escolta. Porto tristesa als que m'estimen. Oh, aquest violoncel solitari. Va ser enmig d'aquesta tristesa que em va arribar l'amor. Una veu plena d'harmonia. Deia, continua vivint. Jo sóc la vida. El cel és als teus ulls. És tot al teu voltant, és a la sang i el fang. Sóc divina. Sóc l'oblit. Jo sóc la divinitat que baixa finalment del cel a la terra i fa de la terra un cel. Jo sóc l'amor. I sóc l'amor.
Podem obrir el llum? Gràcies. Ara ja veuen com connecta això amb el tema que ens ocupa. Podria semblar que hem començat la casa per la teulada, que el que s'ha de començar és explicant qui va fer l'òpera i qui la va escriure i qui va fer el libretto, i que això és el que hauria d'estar al final. Però jo penso que no. Si continuem volent veure Andrea Chenier és per l'emoció. L'òpera és sobretot emoció. És el que hem vist és emoció. Si continuem volem veure Andrea Chenier no és per ampliar la nostra cultura general, és perquè aquesta obra ens toca, ens transmet coses, algú li ens transmet emocions i sentiments, i això és el fonament. I per tant hem començat, no hem començat la casa per la teulada, l'hem començat pels fonaments. Després potser encara hi tornarem. Ara sí, ara hem de començar a dir el que tothom espera. Doncs bé, Andrea Chenier és un drama en quatre quadres, no en quatre actes, sinó en quatre quadres, que és igual, venen a ser actes, però bé, l'autor ho va voler així, amb libretto de Luigi Illica i música d'Umberto Giordano, que es va estrenar a la Scala de Milà el 28 de març de 1896. Al Liceu s'ha fet una cinquantena de vegades, 49 vegades per ser exactes, des de que es va estrenar. Però per començar, penso que ens farà favor situar Andrea Chenier en el context, en la galàxia operística, en què, en la constel·lació, quins altres astres hi han en aquesta galàxia. Andrea Chenier, 1896. Què hi tenim abans i què hi tenim després? Fixem-nos-hi bé perquè és important. L'Otelo de Verdi és del 1887. Pensem, suposo que tothom és més o menys públic del Liceu, ha vist l'Otelo, pensem Otelo i Andrea Chenier, les diferències enormes que hi ha, i en canvi són obres que es porten només 9 anys de diferència. Cavalleria Rusticana, que és l'òpera fundacional del verisme, el mateix corrent del qual Andrea Chenier n'és el model, el paradigma, Cavalleria Rusticana és del 90. Werther, l'òpera que vam veure l'any passat, recorden, és del 1892. Una òpera que no és verista, però que utilitza un llenguatge més o menys, uns procediments veristes. Pagliacci, l'altra gran pota de la trilogia verista, Pagliacci és del 1892 també. Falstaff, l'últim Verdi, l'última òpera de Verdi, que no té res a veure amb el verisme, però és moderníssima, és del 1893. Manon Lescaut, el primer gran èxit de Puccini, és del 93. I atenció, la Bohème, el que consagra Puccini com un autor de gran nivell, és del mateix any que Chenier. Fixeu-vos en quin viatge estem fent, eh? Hem començat amb l'Otelo. Fedora, l'altra òpera important, ja li he posat un cos de lletra una mica més petit, d'Umberto Giordano. Fedora, una òpera preciosa, que aquí al Liceu fa com deu fer mil anys que no es fa. Jo la recordo, potser la recorden, la va fer, de Fedora feia la Mirella Freni, i de Loris i Panofe i en Carreras. El Plàcido era?
No,
Carreras. Em sembla, però bueno. Que era aquella producció tan divertida que la Olga, aquell personatge jove, entrava a l'escenari en bicicleta. I tothom va comentar, oh, una bicicleta a l'escenari del Liceu. Bé, Fedora és una obra que s'hauria de tornar a fer, no sé per què, és preciosa. És l'altra òpera d'Umberto Giordano, és del 1898, però fixin-se, Tosca és del 1900. Ho dic perquè hi ha molta gent que compara Andrea Chenier amb Tosca per molts motius i que quedi clar que Andrea Chenier és anterior. No gaire, però és anterior. Adriana Lecouvreur és del 1902. Però fixeu-vos, Pelees et Mélisande, que també l'hem vist fa poc, o relativament poc al Liceu, una òpera que no té res a veure, que és tot un altre, això ja és segle XX perfecte. Això és del 1902 també. Butterfly és de l'any 4. I Salomé, que és una òpera que això ja és segle XX, molt clarament segle XX, és de l'any 5. Si pensem entre el primer i el final, no hi ha ni 20 anys. No hi ha ni 20 anys. Mirem només això i veureu que una quarta part o una tercera part de la programació dels teatres està centrada en aquests 20 anys. Si aquí afegim els Verdis, ja tenim i els Wagners, és a dir, reculem o eixamplem 20 anys més enrere, fins als 62 o fins als 52, perquè hi pugui entrar la Traviata, ja tenim el 70% de la programació dels teatres. Quin goig havia de ser abonat a un teatre en aquella època, en aquells 20 anys, perquè mira, et tocava tot això, eh? Bé, aquesta és la galàxia en què es mourà Andrea Chenier i en l'hem de situar i és on hem de trobar els seus referents, sobretot pel que fa als títols veristes, eh? És a dir, Pagliacci, La Bohème, Cavalleria, perquè, bueno, i d'alguna manera Tosca també. He dit que és obra de Luigi Illica i de Umberto Giordano. Normalment els llibretistes hi solem passar una mica pel damunt, sempre ens centrem en els autors de la música. I avui voldria detenir-me una mica en el llibretista d'Andrea Chenier. El llibretista d'Andrea Chenier és aquest senyor, Luigi Illica, 1857-1919. Les fotografies de Luigi Illica sempre estan en aquesta posició i sempre ensenya aquesta banda de la cara. Perquè l'altra banda no la veuran mai, perquè no hi tenia orella. La va perdre en un duel per una dona, la qual cosa l'acredita com a autor de librets d'òpera, perquè un home que és capaç d'anar perdent orelles pel món en duels per dones, doncs és, ja, això ja, ja es veu que aquest home li va al drama. Bé, un autor que va escriure per Umberto Giordano, però també va escriure per Giacomo Puccini, per Catalani, per Mascagni, un home que en total va fer 35 llibrets d'òpera, però, atenció, mirem quins llibrets d'òpera va fer Luigi Illica, sol o en col·laboració amb Giuseppe Giacosa. També, déu-n'hi-do, si pogués cobrar els drets d'autor. Andrea Chenier, La Bohème, Tosca, Butterfly, Manon Lescaut, La Vallée i Iris. La Vallée i Iris ja es fan molt poc, però tot l'altre són òperes. Manon Lescaut la veurem aquest any. És a dir, veurem una altra Illica aquest any. I Madame Butterfly ja ens la sabem de memòria. I Tosca i La Bohème la recitem de memòria també. És un gran llibretista. Fixin-se quina categoria. Amb Andrea Chenier va fer un molt bon llibret operístic. Per què? Perquè és concentrat, és fluid, és intens. amb personatges ben dibuixats i progressió dramàtica que comença ja amb nervi però acaba amb un gran clímax dramàtic. Un llibret que, com sovint s'ha dit, flueix a una velocitat gairebé cinematogràfica. I la música, després, com veurem, també flueix a una velocitat gairebé cinematogràfica. Però això ja ho comentaré després. Les fonts d'Andrea Chenier. Les fonts directes que va fer servir Louis Gili per escriure el libretto d'Andrea Chenier són diverses, però la més principal i l'única amb la qual em detindré és una novel·la que es deia André Chénier, de Joseph Méry, de l'any 1855. Hi ha similituds i diferències entre la novel·la i el libretto. Ara, com que André Chénier és una obra de repertori, no els explico l'argument d'André Chénier, perquè més o menys tothom el deu tenir al cap, però els explico les diferències amb la novel·la. En la novel·la, igual que en l'òpera, tot comença en una nit, una festa nocturna en una gran mansió aristocràtica, i allà ja apareix Andrea Chenier, que s'enamora d'aquesta Magdalena, que en l'òpera és la filla de la casa, una noieta jove i innocent, i en canvi en la novel·la és una dona casada. Passen els anys, com en Andrea Chenier. Recordin que en Andrea Chenier el primer quadre passa el maig, juny de 1789, d'una manera molt precisa. Allò, com aquell que diu, tres setmanes abans de la presa de la Bastilla, del 14 de juillet, perquè hi ha una escena que molt maca i que ja indica que la revolució és imminent. En canvi, els quadres segon, tercer i quart passen tots en un dia cap al 1794. Vale? Han passat 5 anys entre el primer quadre i el segon, tercer i quart. A la novel·la també passa això. Hi ha una primera sèrie, després saltem en el temps. I allà, una altra diferència que tenim amb el libretto és que la Magdalena és empaitada per un líder de la revolució, que serà el baríton, que serà el Gerard, i en canvi, en el libretto, jo trobo que hi hem sortit guanyant, en Gerard ja hi és des del primer quadre, és el criat de la casa, que està enamorat d'ella, que a la vegada és un líder encara no manifestat de la revolució, i en el segon quadre ell ja és un líder revolucionari, ja no és un criat, i continua empaitant a la senyora. Aquesta és la principal diferència entre la novel·la i el libretto. Aquí és quan voldria subratllar les diferències i similituds entre Tosca i Andrea Chenier, que són moltes. I ve del fet de que el llibretista era el mateix i sabia què funcionava sobre un escenari. Andrea Chenier va ser un gran èxit des del principi i Louis Gili, que quan va haver de treballar per la Tosca de Puccini, doncs d'alguna manera va tornar a cuinar els mateixos ingredients. Quins són aquests ingredients? Un protagonista artista. A Tosca és Mario Cavaradossi, pintor. Andrea Chenier és Andrea Chenier, poeta. Una dona que el vol salvar. Tosca i Andrea Chenier, Magdalena. Per salvar-lo, aquesta dona haurà de lliurar-se a la lascívia d'un baríton dolent, molt dolent. En el cas de Tosca és Escàrpia, en el cas d'Andrea Chenier és Gerard, que ja veurem que no és tan dolent. Hi ha un conflicte polític al mig, en els dos casos. Aquí en un cas tenim la Revolució Francesa, en un altre tenim també una conseqüència de la Revolució Francesa, que és la lluita a Itàlia en l'època dels estats papals entre els progressistes i els reaccionaris. Tenim una execució final, que executar gent en escena sempre queda molt bé i dona un gran resultat teatral. Però és molt millor la d'Andrea Chenier, perquè recordin que la de Tosca, ell la fusellen i ell es tira dalt a baix dels merlets de Castel Sant'Angelo, i en canvi la de Chenier és molt més maca perquè tots dos pugen de la maneta al cadafalc on els guillotinaran. Perquè d'alguna manera aquest cadafalc en el qual pugen és l'altar de la mort, però també és l'altar de l'amor. D'alguna manera es casen. És un altar, és el temple de la mort, però també és la consumació de l'amor, no? I llavors aquest altar de la mort que es converteix en ara també matrimonial fa que l'amor trobi la seva culminació en la mort. I l'última cosa que diran Andrea Chenier i Madalena quan pugin al cadafal serà, recordin, l'última cosa que diuen: viva la morte insieme, i han la mort junts. Serà la darrera cosa que diran els amants. L'altre autor d'Andrea Chenier és Umberto Giordano, que ens ensenya la mateixa orella que l'Ílica, perquè les tenia totes dues. Amb aquest bigoti tan hipster, i que és, aquesta fotografia és de l'època de la composició i l'estrena d'Andrea Chenier. Aquell dia es devia posar guapo perquè realment passava bastant estrató econòmic a les primeres òperes que havia fet ell, no havien funcionat, i quan li van encarregar aquesta, que com aquell li van dir, ja, bueno, l'última oportunitat que tens, anava tan curt d'armilla, pobre home, que es va haver d'allotjar en un magatzem de pompes fúnebres. I allà consta que va escriure l'òpera. Umberto Giordano és hi ha un cas en l'òpera amb una certa freqüència, sobretot en el verisme, d'allò que en diuen autors d'una sola òpera, aquells, allò, Leon Cavallo, no? Mascagni. Després resulta que no, que en van fer moltes, però només recordem Pagliacci i Cavalleria, i de Giordano recordem Andrea Chenier i, amb una mica de sort, Fedora, i no recordem res més. Bueno, doncs realment l'home va ser prolífic. Això és les òperes que va fer Umberto Giordano. Mala Vita, de l'any 92, fixin-se, el mateix any que la Cavalleria Rusticana, ai, que Pagliacci, perdó, és una òpera verista, és que ja és verista fins al títol, Mala Vita, no? Vull dir, ha de ser verista per força. És el cas d'un home que promet que si es cura de la tuberculosi redimirà una prostituta. Imaginin-se. No podia funcionar de cap manera, això. Però, i no va funcionar. Regina Díaz tampoc. Andrea Chenier és el seu gran èxit, que el va fer milionari i el va fer sortir de la pobresa. Immediatament ve Fedora, que és aquesta òpera que jo crec que s'hauria de fer, perquè és gairebé tan maca com Andrea Chenier, però no té el favor del públic, tot i que té probablement l'ària més maca d'Umberto Giordano, potser gairebé més maca que Un dia l'azzurro spazio. L'ària de tenor Amor tibieta amar és vaja, preciosa. Encara va fer Sibèria, Marcella, Mercè Maese Mariana, Madame Saint-Jean, La Cenna de la Befe, fins i tot a l'any 1929. I després encara va viure 19 anys més. Aquest home va viure fins l'any 48. I ell té un comentari de l'any 35, quan el cine ja era sonor, i ell va fer un comentari dient: això és la música que s'ha de fer pel cine, parlant d'una banda sonora. Ràpida, supeditada al drama, fluida. I això és el que fa ell a Andrea Chenier i a totes les seves òperes. Fa molts anys, qui m'ha presentat aquí. Diu que fa 25 anys que els explico coses. Doncs, vam fer una vegada una òpera de Puccini i recordo jo que els deia, és sorprenent la capacitat de Puccini de prema l'accelerador emocional, és a dir, mentre Verdi ens hi fa anar a poc a poc, a poc a poc, a poc a poc, i arribem a la gran volada lírica i per tant a l'emoció i al sentiment, ens hi va portant, ens hi va duent. Puccini és com si fos un cotxe de carreres, apreta l'accelerador i zup, en 3 segons es posa emocionalment a 100 per hora. Recordin, per exemple, a la Bohème mateix, no? El que geli de Manina, Celalà, Xirrisca el d'art de la declaració de Rodolfo a la Mimí, i llavors quan diu hem adonat substància a una esperança, i en aquell moment fa un arc l'orquestra, tensa la melodia, el tenor puja a l'agut i ens posa a tots pell de gallina. I ha trigat 3 compassos a passar d'una mena d'arioso a un clímax emocional molt gran. Aquest és l'avantatge de Puccini, i això, aquest és el mateix element que hem de buscar Giordano. Giordano és un home que és capaç de prémer l'accelerador molt ràpidament. Per això Giordano, Puccini i els baristes en general, que són molt menys tinguts per la musicologia oficial, secretament o no secretament, són els mestres de tots els compositors cinematogràfics. Tots els Max Steiner i tots aquests grans compositors de l'època dorada de Hollywood aprenen a crear aquelles melodies que ens transporten ràpidament a l'emoció a través d'aquests procediments que generen aquests autors del tombant de segle italià, no? Una de les coses que trobarem a Andrea Chenier és aquesta acceleració, i la veurem, ja l'hem vista, no sé si hem estat prou al cas, en La mamma morta, però la veurem en Un dia a l'azzurro spazio, que de fet és com si fossin 3 àries encadenades l'una amb l'altra, i com d'un gairebé d'un parlando, d'un recitando, passem a una intensitat lírica i per tant emotiva molt alta. Andrea Chenier és una òpera basada, allò que en diuen, basada en fets reals. Perquè va haver-hi realment un Andrea Chenier, que en realitat es deia André Marie Chenier. Ja el veuen, aquí és l'únic retrat que es conserva, bueno, o un dels retrats que es conserva d'ell, potser el més conegut, és el que també ja veuen que es fa servir en les edicions dels seus poemes. Ja veuen que, francament, és més guapo un Kaufman, que volen que els hi digui. De tota manera, l'home no devia estar tampoc gaire content, perquè aquest retrat li va fer un pintor, un dibuixant que estava amb ell a la presó 15 dies abans que el guillotinessin. I el dibuixant també. A veure, qui era aquest André Marie Chenier, que diu que va néixer a Istanbul el 1762 i va morir el 1794, és a dir, als 32 anys. Bueno, és una mica llarg. André Marie Chenier, és difícil destriar el mite, bona part del mite és degut a l'òpera, de la història i del mite que a dins de la pròpia França s'ha creat sobre aquest home. Perquè quan s'estudiava literatura als instituts a França, André Chenier era un poeta que s'estudiava als instituts. Les seves poesies choisies s'estudiaven. Per què? Perquè se'l considera un preromàntic. Pensem que aquest home és guillotinat el 1794, encara estem en el segle XVIII, però és un home que ja anuncia l'arribada del romanticisme, tant temàticament com formalment, pren aquest ell es vanta d'alguna manera tergiversant una mica la seva pròpia història, que ell és fill de la Grècia, que ell ha nascut a Estambul, que de fet no és Estambul, que de fet és Constantinople, és a dir, de fet reivindica l'herència grega, amb família de família grega, bueno, de família grega no, el pare francès i la mare estava emparentada amb gent grega, però de fet era del Rosselló i tenia un cognom català. I de fet, gaire fill de Grècia no ho era, perquè als 3 anys ja va emigrar i va viure tota la vida a França, però li agradava vendre aquesta pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera. I André Chénier sí que més o menys segueix grosso modo el fil vital del personatge André Chénier, en el sentit que és un home que al principi es posa a favor de la revolució, de la progrés de, que significa la revolució, i quan veu els excessos que ha comès la revolució, que el terror s'ha apoderat del poder, que el crim regna a la ciutat, es fa enrere i pren el partit conservador. Llavors ell sembla que va conspirar, va fer articles acusadors contra el Robespierre, contra la gent que tenien el poder, va ser empresonat. Se sent bé això? Apartar-me una mica més, sí? No, vale. Va ser empresonat el març de 1794, va ser jutjat i va ser guillotinat el 28 de juliol o així de 1794, acusat de conspirar, d'haver escrit aquests articles i després de conspirar contra el poder i d'haver-se aixecat en armes contra el poder, la qual cosa és falsa. Qui s'havia aixecat en armes era el seu germà, Louis Sauveur Chénier, però li van col·locar el crim, la deslleialtat del germà, li van penjar amb ell. Hi havia 3 germans Chénier: el André Marie Chénier, Marie Joseph Chénier i Louis Sauveur Chénier. Quan va ser guillotinat, ningú no va tenir la sensació de que havien guillotinat un poeta, perquè en aquella època ell només havia publicat 2 poemes i de caràcter polític. Els havia escrit però no havia publicat res. Va ser després de la seva mort i ben entrat al segle XIX, cap al 1819, que es publica una antologia de poemes d'André Chénier. I és llavors que se n'adonen que aquell tenia tota aquesta obra poètica. El que figurava que era poeta en aquella època era el seu germà, del qual evidentment va passar sense pena ni glòria. Vale? Vull dir que hi ha unes certes dissimilituds entre el personatge i la persona. Quina més? Aquí tenim André Chénier. Això és al cementiri de Picpus, a París, on no se sap, està enterrat allà però no se sap on, perquè tots els guillotinats de l'època del terror anaven a parar a la fosa comuna i per això la làpida està en una paret. Hi ha uns quants errors en el libretto respecte a la història, jo els hi explico, però tampoc, al cap i a la fi, una òpera és una òpera i si non è vero è ben trovato. Quins errors hi ha? Doncs bé, el libretto, que comença en el primer quadre, és poc abans del juliol del 1789, el situa a França. Doncs molt bé, ell en aquells dies no estava a França, estava a Anglaterra treballant, deia ell, en una alta missió diplomàtica a Londres. Tampoc no és cert, feia d'ajudant de l'ambaixador i prou, però segur que no era a França el juliol de 1789. Després ja es parla, en l'òpera veureu que hi ha un personatge que és l'Incredibile, que és en francès, l'incroyable, l'increïble, que és un personatge, que és l'increïble. I després es parla molt sovint de les merveilleuses, de les meravilloses. Diu, oh, vindrà ella, diu, oh, és una meravellosa, oh, he donat l'amor a una meravellosa, quina desgràcia, quin no sé què. Aquí hi ha dos errors. Un, primer, de concepte. Aquí més o menys ve a dir que les meravelloses eren una mena d'entretingudes o de prostitutes. I no era ben bé això, més aviat eren unes petimetres, que es diria en castellà. No? Era, quan acaba el terror, guillotinen a Robespierre, que va ser molt poc després de Chenier, ve a l'època de la... de relaxació d'aquest terror, i és com si sortissin de sota les pedres tots aquests burgesos i gent, i llavors que havien viscut amagats en el terror revolucionari. I comencen els merveilleux i els incroyables, eren gent que bàsicament era com una moda de, anaven vestits d'unes maneres molt extravagants i tenien uns costums també molt extravagants, feien uns balls molt raros en els quals per poder-hi assistir s'havia d'anar de negre i havies d'acreditar ser família d'un guillotinat, si no, no hi podies anar, al ball. Després saludaven amb uns cops de cap molt així per recordar els guillotinats. Després es posaven perruques rosses perquè... durant el terror s'havia prohibit portar perruques roses perquè remetien el món aristocràtic, llavors per reacció es posaven aquestes perruques roses. Llavors deien que es vestien a la romana. Bueno, això no és... bueno, ara passarem una mica això dels incroyables i les meravelloses. Aquests personatges que surten a l'òpera simplement no podien ser en el París del terror. Un any després, quan ja havia acabat el terror, sí, però no podien ser contemporanis de Chenier. Després hi ha petits errors quan Gerard faci el... prepari l'acusació contra Chenier, diu poeta, sobertitor, estudiat a Saint-Cyr, soldato. Bueno, doncs és igual, és una altra anècdota. L'acadèmia militar de Saint-Cyr la va fundar Napoleó, per tant, l'any 1794 no existia. Una altra cosa que s'inventa Luigi Illica són els personatges de Gerard i de Maddalena. Gerard se l'inventa totalment, per això és el més bo dels personatges. Maddalena no se la inventa, però ajunta en un personatge d'òpera diverses persones reals. A veure, André Chenier estava enamorat d'una dona casada, François Le Couteux, que era la seva musa, la dona a la qual ell escrivia els poemes. Ell els dedicava una tal Fanny, i aquesta Fanny era la Françoise Le Couteux, amb la qual sembla que va mantenir un amor estrictament platònic. I de Maddalena Dicoigny no n'hi ha hagut mai cap. Ara, sí que és cert que repassant es veu, jo no ho sé, però ho he llegit, que han empresonat amb ell a Saint-Lazare, hi havia una tal Aimée de Coigny que si més no, proporcionaria el nom al personatge, el cognom, al personatge de la Maddalena, a la qual ell va dedicar un poema, però un poema com veient a una captiva allà i prou, amb la qual no consta que tingués cap mena de relació sentimental amb aquesta senyora, i segur, això segur, que no va anar a la guillotina amb ell. Que, en canvi, qui sí va anar a la guillotina amb ell va ser el seu amic Roger, el poeta, que aquí en l'òpera li diu, bueno, ara adéu i tal, i ell se'n va tranquil·lament i el deixen marxar. Figura que Roger, l'amic poeta, igual que ell, se salva, doncs no. el Roger, en Chenier i el pintor que li va fer el retrato van ser tots guillotinats el 28 de juliol. En canvi, altres coses són d'una certesa absolutament rigorosa. Qui va als personatges que el jutgen i el condemnen, que sempre se n'està parlant d'ells, vés atenció, Fouquier-Tinville ja t'ha posat a la seva llista negra, compte que Fouquier-Tinville t'està empaitant, i qui presidirà el jurat serà Dumas. Doncs sí, el jurat que va presidir el judici d'André Chenier, hi havia Fouquier-Tinville d'acusador públic, de fiscal, i Dumas de president. Això és d'una absoluta certesa. Deixem les persones i tornem als personatges, o les diferències entre vida real, abans he explicat les diferències entre novel·la i òpera, ara entre òpera i els fets reals que van passar, i em centraria finalment en els personatges. Els personatges, el més bonic i el més maco teatralment no és ni André Chenier ni Magdalena, és Carlo Gerard, el baríton dolent, aquest que es va inventar totalment Luigi Illica. Perquè André Chenier com a personatge és pla. És d'aquells bons que comencen sent bons, són bons i acaben bons. I això acaba avorrint una mica. Com a personatge teatral, només estic dient. Magdalena di Coigny és un personatge ja una mica més complex perquè comença en el libretto sent una noia virginal, innocent, jove, inexperta, i acaba sent una dona feta, madura, que finalment pren la decisió de morir amb l'home que estima. Vull dir, hi ha una evolució del personatge que exigirà un tipus de cant diferent en el primer acte, en el primer quadre, que en l'últim quadre. En canvi, Carlo Gerard és un personatge riquíssim, és un personatge meravellós, que si a més està en mans d'un gran cantant i un gran actor com Carlos Álvarez, que és qui tindrem, doncs dissordarem molt. Carlo Gerard és el criat que desitja la revolució, que desitja la millora, després finalment és home, líder de la revolució, però se n'adona que ell també està sent manipulat i diu, en un parlament diu, l'única cosa que he fet és canviar d'amo, però tampoc no sóc lliure. Estima a la Magdalena i la vol fer seva a qualsevol preu, però quan veu com ella estima amb aquest home, a Andrea, només diu, com me sa amare, com sap estimar. I és just la frase que diu ell abans de que ella canti la mamma morta. La mamma morta no li canta a Andrea Chenier, no li canta Magdalena a Andrea, li canta Magdalena a Gerard. I en aquell moment, quan li diu el teu perdó, quan la Magdalena el perdona, diu el teu perdó serà la meva força i ara donaré la meva vida per salvar-lo a ell. I llavors ell s'enfronta al tribunal i diu l'he acusat en fals. Això no, tot el que l'acuso no és cert. Però ja no arriba temps d'impedir la seva mort i finalment ajudarà a Magdalena a arribar fins a Chenier perquè pugui fer allò que ella té planejat, que és canviar-se per una altra presonera, una dona que té fills, que ha de morir guillotinada, i diu, jo moriré per tu, tu escapa't i vés-te'n corrent. El Carlo Gerard és aquest home que volent ser bo és dolent i que sent dolent moralment se n'adona del mal que ha fet i intenta, si més no, corregir-ho. I per això és el més ric i bonic dels personatges. Veiem què eren els increïbles i les meravilloses. Això és les Parisian Ladies en els seus Winter Dress de 1800. No és pornografia, és que aquestes senyores es posaven uns vestits d'unes gasses primíssimes que hi ha perquè, no sé per què, deien que els romans o les romanes anaven així, suposo que a partir de les estàtues anaven així i els homes anaven així. Llavors això són que els anglesos se n'enreien molt de tot això. Aquí veiem, per exemple, a la dona, aquestes transparències a les cames i aquestes sandàlies que es lligaven fins al turmell, fins bastant amunt del turmell, imitant sandàlies romanes, i això eren els uniformes d'aquesta gent. Caricatures de l'època. Les Merveilleuses. Els homes solien portar uns garrots nuosos potents i els deien: aquest és el meu argument. Consta d'això. Seguim. Andrea Chenier és una òpera verista o no? Doncs, a veure. Andrea Chenier és una òpera dramàticament romàntica pels valors morals, pel tipus de personatges, pel tipus de conflicte que ens presenta. Si no ho tenim clar, pensem el tipus de conflicte que ens presenta Pagliacci o el tipus de conflicte que ens presenta Cavalleria Rusticana. I ara passem a Andrea Chenier. Aquesta mort per amor, això és genuïnament romàntic. Per tant, és una òpera dramàticament romàntica amb procediments musicals veristes, allò que els he explicat abans de l'acceleració i de la rapidesa i de la fluïdesa musical. A Andrea Chenier no hi ha recitatius. A Andrea Chenier hi ha àries, evidentment que hi ha àries, però mai no són pures. No són allò de pareu-vos, cuidado que el tenor comença l'ària. Aquí, si no estàs al cas, el tenor ja està a mitja ària. I sempre estan brutes en el sentit de que hi ha un personatge que diu alguna cosa, un altre que en diu una altra, és a dir, no són aquells números tancats de l'època de Rossini, de Bellini, de Donizetti o de bon tros de Verdi, sinó que és un flux musical continu on tots els personatges van intervenint, on certament hi ha moments de gran volada lírica, però no hi ha aquells números tancats d'època romàntica. Per tant, és una òpera romàntica per als valors moralment, pel tipus de personatges i pel tipus de conflictes que presenta, presentada amb un vestit verista i amb uns procediments narratius també veristes, tant en el libretto, que va molt per feina i tira pel dret, com per la música. No, fixin-se que Andrea Chenier no té obertura. Vull dir, comença i pum, ja estem en acció immediatament. No hi ha obertura, ni pròpiament hi ha intermezzi, com també fins i tot a Cavalleria Rusticana n'hi ha. No hi ha intermezzi. Pel que fa a les parts vocals, la part de Chenier ajunta un cant declamat, amb un fraser, un cant, sí, declamat, èpic, amb un fraseig líric que d'alguna manera, grosso modo, ens donarien el vessant heroic, el fraseig declamat, i el vessant sentimental del personatge. És un paper dur, molt dur, Andrea Chenier. És d'aquells papers que l'Alfredo Kraus feia Andrea Chenier i a mitja carrera va dir: de Chenier prou, eh? I va continuar cantant Bellinis, Donizettis i Favorites, però Andrea Chenier va arribar un moment a mitja edat que va dir: no, no, això jo ja, si vull continuar mantenint la veu, i la va mantenir impecable fins a l'últim dia, Chenier ja no el puc cantar, i el va treure del seu repertori. Chenier és un paper dur que té gairebé quatre àries, l'improviso, que es diu, perquè no diu ni ària, diu improviso, que seria allò com un pronto que li agafa el tenor en la primera escena, que és un dia a l'Azzurro Spazio. Però després, al final de tot, quan figura que està llegint un poema que ha escrit a la presó la nit abans que el guillotinin, que és Come un bel di maggio, que és molt bonic i que certament està el text pràcticament inspirat en un autèntic poema d'André Chénier escrit a la presó, de l'autèntic. Hi ha el Credi al Destino en el segon quadre, el duo amb l'amic Roger, i naturalment el Sí, fui soldato del tercer quadre de quan el jutgen. Per tant, té una àrea, diguem, difícil en cada un dels quatre quadres. A més, dels duo final terrible, que està pràcticament movent-se entre el La, el Si bemol i fins i tot arriba el Si natural amb la soprano, i és un duo llarg, i és un paper per un tenor lírico spinto, que es diu, o un dramàtic, un tenor dramàtic amb bons aguts. Qui han sigut grans Chénier? Doncs mirin. Ja saben qui és, oi? Alguns grans Cheniers. Aquest no era un dramàtic, però era polivalent, vull dir que és igual. I el nostre, Corelli, del Mònaco, si tenim temps, voldré comparar del Mònaco amb el nostre, i en Kaufman. És un gran Chénier, té la veu perfecta de Chénier. Magdalena és un paper per a una soprano lírica. La mamma morta és el seu gran número, no és com ell que té quatre números, no, la mamma morta és el seu gran número, i evidentment el gran, grandíssim duo final amb Andrea Chénier, i és un paper bo, però no és una referència com sí que ho és el d'Andrea Chénier. I Gerard és un paper per un baríton molt complet, un baríton Verdià, un baríton Carlos Álvarez. Vull dir, vostès van sentir Carlos Álvarez fent Rigoletto, doncs molt bé. Doncs jo diria que l'últim Chénier que s'ha fet a Catalunya és el que es va fer a Peralada, no? fa uns quants estius. El recorden? Doncs aquell Chénier de Peralada, el Carlos Álvarez ja feia el Gerard. I també va ser el Gerard de l'últim Chénier del Liceu, que va ser el 2007. El 2007, l'últim Chénier del Liceu, el Gerard ja era en Carlos Álvarez. Bé, algunes coses més que els volia dir molt ràpidament, perquè m'agradaria poder escoltar alguna cosa i és tard. Un detallet, una tonteria, una anècdota d'aquelles que surten mentre es prepares la xerrada, és que hi ha una altra òpera sobre Andrea Chénier. No és l'única. Andrea Chénier no és l'única òpera sobre el poeta Andrea Chénier. I que és anterior a la de Giordano. I ens toca perquè és obra d'en Josep Coll i Vilaseca, conegut com Josep Coll, nascut a Ceret el 1826 i mort a Perpinyà el 1901. Que va ser músic, director d'orquestra i compositor nord-català. Aquesta òpera, André Chénier, és de 1880, per tant, 16 anys anterior a l'André Chénier. És una òpera en tres actes amb llibret de Jean Mercadier, que es volia dir Joan Mercader, alcalde de Perpinyà. Sincerament no en tinc ni idea, ni crec que hi hagi ningú viu que l'hagi vista o escoltada, però hi ha un André Chénier anterior, un André és en francès, Chénier anterior a l'André Chénier. Algunes coses que voldria remarcar, si van vostès a l'estrena, recordin, la Vecchia Madelon, aquella dona que surt en el tercer quadre, que és cega, que lliura la revolució, el net, perquè el fill ja li han matat i porta el net, que faci de soldat, la Vecchia Madelon la cantarà l'Anna Tomova Cinto. L'Anna Tomova Cinto, que havia fet el paper de Madalena di Coigny. Anna Tomova Cinto té 76 anys i vindrà a cantar un paper molt curtet que només té una ària d'una dona vella, gran, que surt en el tercer acte. Facin el favor d'aplaudir-la molt. És una... Anatomova Sinto. Pinchas Steinberg, el director que va dirigir, que dirigirà l'obra, ja és qui va dirigir musicalment a l'André Chenier del 2007. Vull dir, l'últim que es va fer al Liceu i ja el va dirigir ell. Ja ho he dit abans, en Álvarez ja també va ser el Gerard del 2007. Per tant, hi ha dos que repeteixen. El muntatge que veurem és d'en David McVicar, que ja hem vist moltes coses d'ell al Liceu, i ja ho veuen aquí, que això ve de la Royal Opera House Covent Garden de Londres. És un muntatge espectacular, complet, magnífic, espaterrant de llum, un son i lumière, s'han gastat molts euros. No és un muntatge compromès, arriscat teatralment, un muntatge que intenti rellegir l'obra o buscar-li una altra dimensió. No, és un muntatge d'Andrea Chenier, 1789, doncs vestuaris, decorats, tot. És d'època molt ben realitzat, això sí, però en aquest sentit és convencional. Això a alguns agradarà i a altres no agradarà. Jo ja els aviso que serà d'això. I finalment, aquí tindrem en Albert, ja els ho he dit, Sondra Radvanovsky, que no tinguin cap dubte, farà una Madalena probablement magnífica, perquè ja l'hem sentit altres vegades i aquest paper podrà perfectament amb ell. I en André Chenier tindrem el guapíssim Jonas Kaufmann. La veu de Kaufmann és, si ja l'han sentit, és impressionant i probablement és una veu adequadíssima per fer André Chenier. Aquí, aquesta serà la primera òpera escenificada que farà Jonas Kaufmann. Aquí va cantar Winterreise de Schubert, però no ha cantat cap òpera escenificada i va participar també en una obra concertant, en una peça concertant, però no en una òpera escenificada. És una veu preciosa, una mica rara, perquè sent un home que té una facilitat enorme per pujar l'agut, per aguantar-lo, per timbrar-lo, per cobrir-lo, per projectar-lo, quan baixa a baix i baixa cap al registre mig i fins i tot el registre greu, omple el so d'una manera que si només escoltes notes greus dius és baríton, no és tenor. I no, és tenor i tant que és tenor. Però quan baixa baix omple el registre amb un gruix, amb unes ressonàncies greus, amb uns harmònics greus, bellíssims. És un home que ha cancel·lat algunes vegades, que darrerament no ha estat gaire bé, però esperem que aquesta vegada no ens falli, perquè si fa aquest André Chenier podria ben ser que fos un André Chenier històric dins de la història del Liceu a l'altura dels més grans. Bé, ja hem sentit la Mamma Morta, jo els proposo, si tenim temps, de sentir un dialet surrespazio en dues versions que ja miraré de no allargar-ho més, perquè em fa gràcia que comparin una cosa. Com es cantava fa 60 anys o fa 50 anys això i com es canta ara? Els hi poso un dels grans que ja l'han vist abans, que és Mario del Mónaco, cantant, a veure si ho tinc aquí, sembla que s'hagi penjat això. Ara. Escoltin sobre Firmamento. Allargant ad libitum la nota final. Fixin-se, en canvi... Ui, què ha passat aquí? Kaufman. No els li ensenyo la imatge perquè no vull fer l'espoiler de la producció. Doncs no li sabria dir, però jo diria que en Kraus segurament apianava i Corelli segurament no apianava. No, és que aquí... Voldria acabar. Ja els he dit, vilipendiada o menys tinguda pels musicòlegs, especialment els italians, que són gairebé com aquí, són caníbals. Els qui jutja més malament els italians són els propis italians. Malipiero i Dalla Piccola tenen paraules duríssimes per Umberto Giordano, perquè eren els que no els deixaven créixer, evidentment. El pes de la tradició era tan gran que no els deixava créixer. I van dir coses molt lletges del verisme. Menys tinguda per la musicologia, Andrea Chenier és una òpera que ha estat salvada pel públic. És el públic el que ha decidit que aquesta òpera s'ha de continuar fent i s'ha d'escoltar, s'ha de continuar escoltant. I és una òpera, i això és el que lligo amb el principi, el que... Aquesta emoció, aquest salvament que fa el públic de l'òpera és el que li permet a Andrea Chenier travessar un segle i arribar a Filadèlfia, a la pel·lícula que hem vist al principi. I ara voldria acabar posant un minut més de Filadèlfia, que és just la continuació. Hem deixat l'òpera, hem fet un tros de Filadèlfia i els he explicat tot això. Molt bé, ara tornem exactament en aquest mateix punt i vull que vegin l'escena següent. I allà veuran una altra cosa, molt bonica. Simplement tornarem a sentir la mamma morta cantada per la cau, és una altra vegada. En una escena muda, en què ningú no diu res. Bueno, sí, hi ha dues paraules, però no diu res. I en canvi passa una cosa molt bonica, que és un exemple d'aquells per posar als alumnes de l'eficàcia de la música cinematogràfica. La música cinematogràfica, i això ho hereta de l'òpera, funciona una mica com el leitmotiv wagnerià, l'associació d'un personatge, un sentiment, una emoció, un objecte a una música. Hem vist com Tom Hanks li feia escoltar a Denzel Washington per primera vegada la mamma morta, diu, és la meva ària preferida, li ha explicat, li ha dit la lletra, li ha dit què passava. Molt bé. La pel·lícula continua. I ara fixin-se que sense que es digui res, l'associació de música i imatge farà que nosaltres sapiguem que ell, Washington, està pensant en l'altre, i no solament això, sinó que d'alguna manera, amb el plan final, amb la cara d'ell, sabem que ara, a partir d'ara, està del seu bàndol, està amb ell, i l'ajudarà fins al final. Fixin-se el poder de la música que acabem de sentir. Recordin l'escena, i l'escena continua així. Tanquem els llums.
Bé, bé. Ostres, valdrà més que me'n vagi. La Lisa... li he dit que hi aniria.
Ja em repassaré el qüestionari.
No, estàs preparat, ho estàs.
Thank you.
Una cosa que m'havia oblidat de dir-los és que la producció que veurem, que és aquesta del Covent Garden, que és del 2015, existeix en DVD. No se'l comprin ara perquè no els aixafarà l'alegria de veure a l'escenari, però sí, quan hi hagin anat, sí, perquè és també amb el mateix Jonas Kaufman, tot i que la Madalena i en Gerard són diferents dels que tindran aquí. Bé, jo ja estic, si tenen alguna pregunta.